El Bitcoin es va llançar el 2009 i des de llavors, amb oscil·lacions notables, ha arribat al valor actual, al voltant dels 23.000 euros. Paral·lelament, diverses criptomonedes han proliferat arreu del món, fins que els darrers mesos algunes d'elles han caigut en desgràcia arrossegant milers d'inversors en l'àmbit internacional. Avui volem abordar un cara a cara, un debat titulat així, Bitcoin i criptomonedes, estafa o el futur de les finances? I per portar endavant aquest debat, que esperem que sigui molt enriquidor, i interessant per tots vosaltres. Tenim amb nosaltres en Miquel Joan. Benvingut a Ràdio Illa, Miquel.
Bon dia, bon dia.
Ja sabeu, Miquel Joan és professor titular en Fonaments de l'Anàlisi Econòmica del Departament d'Economia de la Universitat de Barcelona, especialitzat en microeconomia en el grau d'Administració i Direcció d'Empreses i en el grau d'Empresa Internacional. Ha estudiat al nostre país, a França i Anglaterra, i fou gerent del Consell Insular de Formentera durant els anys 2009, 2010 i 2011. També ha participat en projectes de participació, en projectes, volíem dir, d'assessorament, consultoria i gestió d'administracions locals. Ha col·laborat també amb consultores de gestió pública i així mateix ha viatjat per diversos països, una trentena arreu del planeta. Manel Ruiz, molt bon dia, què tal?
Bon dia.
Ell doncs, també participarà en aquest debat. Ell és pioner en Bitcoin a Espanya des del 2016, ha treballat per BitNation, guanyadors del Premi NetExpo de la UNESCO 2017, a la fundació de la blockchain a Eternity i fent desenvolupament de negoci per diverses startups d'actius digitals i finances descentralitzades. Ha donat més de 50 conferències i tallers, entre ells, per exemple, al París Blockchain Summit o al Barcelona Blockchain Week sobre Bitcoin i criptoactius a Espanya, França, Àustria i Bèlgica, i és tot un projecte de recerca sobre blockchain i NFTs a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona. Actualment combina la seva activitat docent amb el càrrec d'assessor en Bitcoin i Talk Economics a FinCapital i donant impuls a dos startups sobre el Lightning Network de Bitcoin. I tant en Miquel com en Manel doncs tenim la sort de que siguin col·laboradors de Ràdio Illa i avui s'han vingut a participar en aquest debat que hem titulat així, repetirem el títol de presentació, Bitcoin i criptomonedes, estafa o el futur de les finances. Bé, què us pareix? Entenc que entendreu des d'una banda que és una estafa i des d'altra banda que potser és el futur de les finances. Què us pareix si comencem intentant doncs, argumentar, defensar aquesta tesi? D'acord? Bé, comença en Miquel mateix, endavant.
Bueno, sí, perfecte, com vulgueu. Bé, a veure, jo començaré dient que se cita de com acaba el llibre El nom de la rosa, d'en Umberto Eco, que diu «Estat rosa pristina nomine nomina nuda tenemos», que vol dir algo així com que de la rosa només en queda el nom. O dit d'una altra manera, que el nom no fa la cosa. I quan parlam de criptomonedes, el problema de les criptomonedes... A veure, jo tinc molt de respecte per la gent que pensa que les criptomonedes és el futur. Les criptomonedes fan servir una tecnologia que és molt interessant, que és molt, jo crec que útil, però precisament no crec que sigui útil per fer... és útil per fer monedes, però resulta que el que les criptomonedes són tot menys monedes. Per tant, de què serveix una moneda si no es fa servir de moneda? De fet, un dels grans problemes de les criptomonedes, i quan deim Bitcoin és perquè la criptomoneda més famosa és el Bitcoin, és una cosa que no es fa servir de moneda. Per tant, torno a repetir, el nom no fa la cosa, perquè ni és una reserva de valor, ni és una unitat de mesura. De fet, sempre que parlem de Bitcoin sempre tenim la cotització en dòlars. És a dir, com subjectiu pel qual es va crear el Bitcoin, les criptomonedes, no es compleix com a tal. I a més hi ha moltes altres elements i una principal crítica que se li fa és l'elevadíssima volatilitat que té. Que això, clar, en aquest moment fa que la gent en desconfia. I de fet, al final, és que el gran problema de les criptomonedes és que no es fan servir. I aquest és un dels grans... per això dic que les criptomonedes, en certa manera, és una estafa, perquè no es serveixen per lo que diuen que serveix. I aquesta d'aquí és la meva posició, i de la qual estic segur que difícilment en traureu d'aquest punt de vista. I a més, tenen una ampla ventall de sospita en molts casos d'empreses que fan fallida, estafes continuades, i bueno, ara s'han recuperat una mica. L'any passat fa un any, l'any passat perdia un 70%, ara només des de darrer any és un 40%, 38% em pareix. Però bé, és una volatilitat excessiva, és a dir, és brutal la fluctuació de les criptomonedes. I, per tant, difícilment es poden fer servir per lo que... com a moneda, perquè al final, si la criptomoneda diu que és una moneda i no serveix ni per moneda, ja en diràs què és. I aquesta, bueno, comencem per aquí.
Manel, tu mateix.
Bueno, jo començaria dient també que el terme criptomoneda no va ser mai emprat per Satoshi Nakamoto, l'inventor de Bitcoin. De fet, ni el tema blockchain, li va parlar sempre de time chain. I bueno, el tema aquest de... Jo crec que el meu argument, o sigui, després de molts anys i d'haver fet molts errors i molts encerts i amb una indústria que té 14 anys, pues, portar-ne 7, pues, és la meitat de la història de la indústria, he quedat a la conclusió de que les criptomonedes, la majoria, són més aviat una espècie de casino online. La majoria, eh? Són més aviat un casino online. El que passa és que Bitcoin sí que és completament diferent a aquestes criptomonedes. Per què és diferent? Una de les coses que costa entendre de Bitcoin és que té punts així com de... Clar, hi ha gent que diu or digital, sabem que és un protocol d'internet, igual que podia ser el protocol HTTP o el protocol website, no? També té algo així com... Hi ha algo que també recorda, clar, com que la gent ho veu pujar i baixar i ho veu volàtil, atrau a gent que fa trading, no? Que fa comerç online, igual que si fossin accions, no? Sí. I llavors una miqueta com d'això què és? És or digital? És una acció? És un protocol? És una red d'internet? Què és, no? I en realitat Bitcoin d'alguna manera refusa ser qualsevol d'aquestes encasillaments, no? Entenc que, per exemple, avui en dia, o sigui, el tema de volatilitat, per utilitzar-lo per anar a comprar al súper, doncs ho fa difícil, però també hauríem de veure que dins de l'evolució d'un actiu com és Bitcoin, ara mateix, o sigui, al principi de tot, era, i jo conec gent que van minar Bitcoin amb els seus ordenadors, per ells era, no hi ha una moneda, és que era un col·leccionable, s'ho prenien a broma, eren com cromos online. O sigui, ser gent que ha perdut milers de Bitcoins. Però els ha perdut perquè van perdre les claus privades.
Fent broma, vols dir?
Sí, o tinc una amiga que es comprava tabac per internet l'any 2011 a 4 bitcoins el paquet de tabac per internet a Polònia, l'enviaven a casa, no?
Avui un bitcoin val 23.000 euros, eh?
Clar, vull dir, es gastava 100.000 euros al dia en tabac a preu d'avui, no? I llavors és una espècie com la gent no s'ho prenia en sèrio. Llavors va haver un moment en què l'actiu aquest va començar a evolucionar i es va convertir en una espècie d'actiu especulatiu de gent que pensava, bueno, això pot ser que funcioni. I llavors va començar a entrar tota la gent a fer comerç, a fer trading, i va passar a ser una espècie d'actiu especulatiu. Ara, per mi, està en un impàs entre actiu especulatiu i moneda de reserva, perquè, bé, em recordem, o sigui, hi ha... Vale que té una volatilitat que vulguis, però si penses en volatilitat en terme de 4, 8 anys, o sigui, fa 4 anys Bitcoin valia 3.000 euros. Si pots, o sigui, està clar que no és una moneda pel dia a dia, però... com a tecnologia d'estalvis per 4, 6, 8 anys, doncs jo tothom que conec ha guanyat molts, li ha sortit les coses molt bé. Això sí, que anar-te'n al súper, o sigui, ara mateix no té cap sentit, jo l'altre dia vaig comprar un llibre, per exemple, sobre Bitcoin, i després va pujar un 20% i escaig, saps? O sigui, evident...
El llibre, vols dir?
No, no, el Bitcoin. O sigui, vaig comprar un llibre per 20 euros per internet, que ja l'he rebut, vull dir que funciona com a forma de pagament, però clar, després va pujar i va ser com, hòstia, potser l'hauria de comprar amb euros i m'hagués estalviat uns diners, no? Però és la idea aquesta de que recordem que, o sigui, avui en dia, per exemple, Brasil fa poc ha acceptat Bitcoin, ha fet una llei acceptant Bitcoin com a mètode de pagament. És moneda de reserva i moneda de curs legal a El Salvador, a la República de Centreàfrica, vale? Que són països petits. Però Panamà acaba de passar una llei per fer moneda de curs legal Bitcoin. Vull dir, una cosa així no passa de que de cop s'accepti a tot arreu i vagi a tot arreu i l'accepti. Vull dir, és una cosa que passa gradualment. I el tema de volatilitat, doncs, quan s'estabilitza el preu de Bitcoin? Doncs, sincerament, quan tingui un mercat de capitalització, doncs, de no sé, semblant al de l'or, per exemple, llavors serà més estable i podrà ser utilitzat com a moneda de pagaments. com la cosa que entenem una moneda, però per exemple, jo no puc anar a l'ES bàsic a pagar amb or, em sembla que no accepten or a l'ES bàsic, no? I ningú diria que l'or no és un actiu vàlid, no? I ha sigut diners durant milers d'anys, no?
Miquel?
Bé, has parlat de casino online, déu-n'hi-do. Això fomenta l'udopatia, evidentment. És un tema l'udòpata. El que jo vull dir també, a veure, si tu te'n vas... Fixa't que estan parlant de monedes i estan parlant de casinos i coses d'aquestes. Això no és seriós. Això no és seriós. Una moneda no és una broma. El que jo vull dir també és, a veure, si te'n vas al casino i jugues a la ruleta, segur que pots guanyar sous. Això està claríssim. Necessites dos premisses. Primera, anar carregat de sous. I segona, saber quan retirar-te. El problema del joc és aquest. O sigui, no és que no pugues guanyar. Sí que guanyes, hi ha moments en què guanyes molt. Si en aquell moment és capaç de retirar-te, endavant. Per això és dificilíssim. Però bé, deixa'm estar sa part ludòpata. És interessant destriar el que és una moneda del que és un actiu. O sigui, quan dèiem moneda actiu, és a dir, parlant de criptomonedes, cryptocurrencies, o bé passant de criptoactius. Criptoassets i coses d'aquestes. El que vull dir és que no és el mateix una moneda que un actiu. És a dir, perquè els actius tenen una certa connexió amb la realitat econòmica. Sí?
Però Bitcoin també té una relació amb
la realitat econòmica. No en té cap, no, perquè és un funcionament a través d'una tecnologia que, repeteix, la tecnologia blockchain és una tecnologia molt interessant i que segurament té utilitats en quant a l'anàlisi i a la traçabilitat de molts de productes, etc, etc. Això d'aquí està claríssim. Però no té cap connexió amb la realitat econòmica. Una moneda té molts altres elements. Per exemple, una moneda, es fa servir una moneda per fer, bàsicament, la política monetària. La política monetària té, entre un dels principals objectius, el control de la inflació. Per tant, el Bitcoin no serveix per fer això d'aquí. Llavors també hi ha el tema de l'estabilització, de la funció estabilitzadora de la política monetària. I el Bitcoin tampoc hi serveix, perquè la política monetària, així com la política fiscal, sempre han de ser contracícliques per, quan hi ha creixement, ralentitzar el creixement, i quan hi ha crisi, fomentar el creixement econòmic. És a dir, no té cap d'aquestes funcions. Llavors, comparar el Bitcoin amb l'or és un sacrilegi, perquè, entre altres coses, no sé si sabeu que les monedes, en principi, hi havia el patró or, tenien una quantitat, la quantitat de monedes tenien una relació amb la quantitat d'or. Okay? I llavors van passar, això es fan la broma del bitllet de dòlar, in gold we trust, és a dir, amb l'or confiem, i al final l'han passat de gold a got, que hi mandeu, al final. Sí. Perquè una moneda, també s'ha de dir, una moneda és un acte de fe. És a dir, una moneda són papers, un paper.
És una al·lucinació col·lectiva.
Són papers, però per què funciona? Perquè tots mos ho creiem. Què està passant amb el Bitcoin? Que la gent no s'ho creu.
Ja, però és que el que passa... És que
això, per tant, però no és una moneda.
No
és una moneda.
No, home, no, però això no passarà d'un dia a l'altre. Això no serà del rotllo, adoptem Bitcoin, 8 bilions de persones. Vinga, tots a la 3, 1, 2, 3, tots a la vegada. Està passant, o sigui, els números de Bitcoin són exponencialment, cada vegada hi ha més adreces, cada vegada més gent utilitzant Bitcoin, cada vegada hi ha més companyies que utilitzen Bitcoin com a moneda de reserva a llarg termini, no pensant en l'any que ve, aviam quan val, m'ho venc per canviar-ho a dòlars, sinó estem parlant de Tesla, SpaceX, Twitter, per exemple, o sigui, el director de Twitter...
Tot Elon Musk.
No, el director de Twitter, el Square abans de l'Elon Musk, Square, el que va inventar Twitter, va deixar Twitter per ficar-se i muntar una empresa de Bitcoin, de mineria de Bitcoin a Àfrica. Vull dir, abans que deies que no és or digital, bueno, Snowden l'altre dia feia un tuit que deia Bitcoin és com... No, l'or és com Bitcoin, però només que no pot ser enviat per internet. Vull dir, que hi ha gent que sí que el veu. Però, igualment, o sigui, estem parlant d'un actiu que és voluntari. Ningú t'obliga a comprar Bitcoin. Primer de tot, jo repeteixo, o sigui, s'ha de separar això que deies del casino online. Jo ho he dit, o sigui, jo he tret el tema jo, perquè realment ho he vist en gent, però que una cosa és Bitcoin i l'altra cosa és el casino aquest online, com per exemple FTX, que a mi m'extranya molt que, per exemple, la SEC es reunís quatre vegades amb FTX abans que col·lapsés.
La SEC?
La SEC és la CNMV d'Estats Units, li podríem dir.
La Comissió de Mercats de Valors i...
Sí. Clar, un organisme oficial es reuneix amb el director de FTX, que és una persona que té un xiringuito de, o sigui, offshore a les Bahamas, i aquesta persona que estava fent amb els diners dels usuaris que la gent deixava a l'exchange, que no s'han de deixar els bitcoins ni les criptomonedes als exchange, s'han de custodiar un mateix. Aquest és un altre tema. Però aquesta persona agafa els fons dels usuaris i es posava a fer trading ell mateix, saps? Amb els fons dels usuaris. Vull dir, és una bogeria. Vull dir que jo entenc el punt aquest de que la gent li pot semblar un casino online, però bitcoin és completament diferent. I dius, aquí no s'utilitza, vale, aquí no s'utilitza perquè tenim uns serveis financers i tenim som europeus i tenim visums i tenim història així. Però hi ha 3 bilions de persones al món que estan desbancaritzats i que viuen països on hi ha inflacions que rasquen els 40, 50, 60% anuals. No sé si tens amics argentins o de Venezuela o d'Àfrica, però, o sigui, ells utilitzen bitcoin per rebre diners. En lloc d'utilitzar Western Union, els envien diners a través de bitcoin. Per exemple, una altra criptomoneda que a mi no em sembla una estafa són les monedes estables anclades al dòlar. No em sembla una estafa, en certa manera ells ho diuen, això és una representació d'un dòlar i s'utilitza per comprar i vendre criptomonedes en els exchanges aquests, no? Però després hi ha molta gent, al Líban, per exemple, llocs on la moneda ha col·lapsat l'any passat un 90%, que s'agafen això.
Ah, perquè de perdidos al río.
Però està molt bé.
A Salvador li ha sortit molt malament. De fet, no era... Perquè la seva valoració va comprar bitcoins quan estava cotitzant molt amunt i al final ara ha hagut que fer una... Ha perdut molts de diners a Salvador. I a més no eres bitcoin, sinó que per intentar era una cosa que anomenaven stable bitcoin, que al final ni era estable ni històries. I era un subterfugi per amagar una dolarització encoberta. En el cas
no
ben de Salvador.
O sigui, primer de tot, però, Salvador no ha perdut diners. A part d'un dia, si ha venut aquells bitcoins a un preu baix que ha venut. O sigui, l'èxit o no èxit del Salvador depèn del preu de bitcoin. Si demà bitcoin se'n va a 100.000 a Salvador, Salvador ha triomfat?
No,
és això?
No se n'anirà a 100.000, home.
El que necessiteu és que
teniu bitcoins, és que hi hagi més gent que compri bitcoins. És a dir, al final, és el que necessiteu. I a més, hi ha molta... A part de la gran volatilitat que el condena de per si, hi ha moltes fluctuacions molt pronunciades i, de fet, és que la volatilitat, si compares el bitcoin amb su Eurostock 50 o 11 eurodòlar o en su Nasdaq, és enorme. I a més, és que hi ha molts d'arguments per no confiar... Això sí, té una elevada correlació el bitcoin amb su Nasdaq.
Temporalment, sí.
Temporalment, perquè el Nasdaq es basa molt en la tecnologia. Són les tecnològiques, ja saps, sí. Les tecnològiques d'Estats Units. I ara el Nasdaq ha caigut perquè ara totes les grans tecnològiques estan fent ajustos d'això. Però el que jo vull fer, és a dir, el Nasdaq...
Recordem què és el Nasdaq.
El Nasdaq és un índex tecnològic de les 100, 100 empreses més importants tecnològiques.
Com l'IBEX 35, versió tecnològica.
Tecnològic, allà on hi ha moltes startups i allà on hi ha, per exemple, les grosses Google i totes aquestes estan en el Nasdaq. M'entens? És a dir, el que vull dir és que ara el Nasdaq ha baixat una mica, correctiu, saps que hi ha moltes, estan acomiadant molta gent, perquè durant la pandèmia varen contractar molta gent i ara s'han adonat que s'han passat de frenada. És a dir, l'única cosa positiva que li veig és, però almenys el Nasdaq està basat en una certa activitat econòmica fonamentada en tecnologies. I el Bitcoin no veig que estiga connectat amb l'economia. Perquè llavors dius, monedes, a veure, les monedes. Les monedes, per exemple, agafam el dòlar, agafam l'euro. Per què el dòlar és fort? Perquè darrere té una economia com l'economia dels Estats Units. Per què l'euro té la seva fortalesa? Pues perquè darrere, igual que passava abans, amb su marca alemany, perquè darrere hi ha un país. Per què el peso argentino li passa el que li passa? Pues perquè els argentins ho tenen muntat d'aquesta manera. Que no hi ha manera que surtin de les hiperinflacions i tal. Clar, si ets un país hiperinflacionista, tens dues opcions. O bé t'enganxes a dòlar, t'enganxes a euro, o bé t'enganxes a una altra cosa que no saps molt bé què és, que és Bitcoin. Jo ho respecte, cuidado, eh? El que no li veig una explicació, un argument, per anar als teus ciutadans i dir-los que facin això.
Parlant de ciutadans, ja tenim algunes intervencions. En Manolito, que ens diu: bon dia, si qualsevol en pot fer a casa, no és que sigui molt de fiar, perquè depèn de quants recursos tens per fer-ne més. Així que realment no és lliure, com diuen, sinó que estarà controlat pels més poderosos.
Això no és així.
A veure, Manel, breument, perquè tinc una altra
intervenció. És que no és així, o sigui, és increïble el síndrome d'Estocolm que tenim les persones que vivim al món dels bancs centrals, no? O sigui, realment prefereixes que hi hagi un banc central que sigui l'únic que tingui el monopoli de la creació dels diners en lloc d'un sistema financer completament obert com és Bitcoin, on qualsevol persona pot agafar unes plaques solars i posar-se a participar en la generació d'aquests diners. És increïble, és que és síndrome d'Estocolmo. O sigui, estem sequestrats realment pels bancs centrals i la gent no s'entén. El tema de volatilitat. Entre l'euro i el dòlar aquest any hi ha hagut una volatilitat del 20%, eh? Perquè sembla que no hi hagi volatilitat entre l'euro i el dòlar. El dòlar estava a 1,20, va arribar a 0,98.
Tinc més intervencions.
I ara a 0,9, vull dir, hi ha una volatilitat.
Una cosa.
Està claríssim.
Un moment. Per fer un bitcoin necessites 2.188 quilowatts.
La mineria.
És genial.
Per fer 100.000 transaccions Visa, 100.000, no una, 100.000 transaccions Visa, necessites 148, un consum energètic de 148. És a dir, es consum energètic per fer bitcoins és una barbaritat.
No, el de l'or és 3 vegades més gran i us és igual.
Però si l'or no existeix com a mitjà de pagament.
El consum d'energia...
Que no existeix com a mitjà de pagament d'or.
I què?
Qui és que va comprar amb or?
I què? Però és que és meravellós que el bitcoin s'hagi de fer basat en un cost, en lloc de com els bancs centrals que s'inventen els diners del no-res.
I per cert, el concepte que volies dir és que el bitcoin és descentralitzat.
Sí.
Per en contra de la centralització dels bancs centrals.
Sí.
I quin mal hi ha que estigui centralitzat?
Bueno...
No hi veig, és a dir... Jo sóc molt descentralista, cuidado, eh?
Home,
no m'ho sembla. No, però quin mal hi ha? Bueno, però fixa't que aquí, descentralització, en el cas de la Unió Europea, el que hem cedit és la política monetària perquè la faci el Banc Central Europeu. I no em pareix que hagi funcionat malament.
Bueno, a mi, la veritat, el Banc Central Europeu em sembla molt, molt graciós el tema de primer de tot, hi ha molta gent que es pensa que el Banc Central Europeu és com una espècie d'extensió del govern o així, vull dir... Això, tu igual ens ho podries explicar millor, no? El Banc Central Europeu, qui són aquesta gent? O sigui, realment...
El Banc Central Europeu són...
Qui els ha donat el poder de ser ells que imprimeixen els seus diners?
Són... Està format pels membres, pels països que han accedit a tenir l'euro. Uh-huh. Llavors, el Banc Central Europeu està format pels bancs centrals d'aquests països, del Banc de França, del Banc d'Espanya, del Deutsche Bank, i del Banc d'Itàlia, i tots sí. Aquests. I formen un consell de tots aquests... El director del Banc d'Espanya està dins el consell del Banc Central Europeu i ells decideixen la política monetària. I un dels seus principals objectius, en el cas europeu, és el control de la inflació, que això és una rèmora de l'etapa superinflacionista després de la Segona Guerra Mundial d'Alemanya. Uh-huh. I per això ara estan pujant els tipus d'interès per intentar baixar la inflació.
Deixem un comentari més, en aquest cas d'en Juanan, ens diu: el bitcoin és especulació financera. A tota inversió especulativa, quan algú guanya és perquè algú hi perd. Blockchain, en canvi, és bo i té futur com a mètode certificador. No, algun comentari?
Totalment d'acord.
Comentari claríssim. Aviam, primer de tot, els que dieu això de blockchain sí, bitcoin no... Sincerament, és que m'he trobat ja 40.000 persones a debats públics dient aquesta absurditat. O sigui, les blockchains, quan es va inventar la primera blockchain? La va inventar Stuart Haber, dos acadèmics, i Scott Stardella, o així, dos anglesos, no? L'any 91. Com és que fins a la invenció de Bitcoin ningú parlava de les meravelles de la blockchain i tal? Per què? Perquè esteu agafant les propietats que té Bitcoin perquè és descentralitzat, com immutable i accessible per totes les persones del món sense demanar permís, esteu donant això a qualsevol blockchain i no ho té, només Bitcoin té aquestes propietats. Llavors, per què no va ser fins ara que li trobeu aquestes propietats tan màgiques a la blockchain de traçabilitat? Perquè senzillament no les té, només les té Bitcoin.
Ens queden 5 minutets, anem acabant ja, si voleu, amb unes intervencions de conclusió, perquè aquí no tenim ni or ni bitcoins, però tenim el temps, que és or, i és moneda de canvi entre en Bernat i jo, així que jo he de complir. Miquel, una intervenció ja per anar acabant.
Bé, de fet, hi ha un problema de manca de regulació. És a dir, de fet, una de les grans, perquè l'autoritat de reguladora dels mercats de valors dels Estats Units va posar en contacte amb aquestes empreses perquè tenen una... les entitats reguladores tenen por de que hi hagi un col·lapse i de que aquest col·lapse de les criptomonedes i dels criptoactius tingui un risc sistèmic. Aquest és el gran problema, per això s'hi ajunten. Ara ens ha baixat de la cotització i la reducció de la quantitat de bitcoins i la quantitat en dòlars en criptomonedes fa que el risc ja no sigui sistèmic. Per cert, mireu, hi ha les possibilitats de veure què passa amb Binance, que és una entitat que està sota sospita. Si Binance fa fallida, probablement sigui la fi de les criptomonedes. Però és que
ho dic així d'aquí. És que no ho enteneu. Hi ha alguna cosa que no enteneu. Una cosa és una casa de canvi i una cosa és un moneder i una red. És com si m'estiguessis dient que com que Endesa ha estafat els seus clients, l'electricitat és una estafa. És que no... Una cosa és l'empresa i l'altra cosa és l'invent. I ho junteu com us dona la gana. I
deixem acabar amb Miquel i tot seguit participes tu. Endavant.
Al final tenen un problema reputacional les criptomonedes. S'està veient de forma clara i no s'està fent servir com a moneda que és subjectiu de tota moneda. Per tant, no hi ha res a discutir. És bastant
però no ho estàs
utilitzant ara, cada
tu.
Un,
no ho estàs
cada
utilitzant
un,
tu.
Els seus sous, cada un
és que jo aquí
a
Formentera
meitat
del cabell. No, home, no. Jo aquí a Formentera meitat del cabell. M'he fet massatges, m'he fet diverses coses. He comprat incens, he fet diverses coses utilitzant Bitcoin. Diverses coses. El que passa és que, ja et dic, no serà d'un dia per l'altre. O sigui, que sempre que hi ha hagut una gran transformació d'una forma de diner a una altra, ha sigut un moment o altre. Quan van aparèixer les primeres targetes de crèdit, de cop tothom està utilitzant targetes de crèdit. No, home, no.
Però la targeta de crèdit és un mitjà de pagament que està reborsat amb una moneda, que és una manera de moure les
monedes.
Però
és una altra forma és una forma de pagament, diferent.
Com si ara juntessis una targeta de crèdit
però va ser adoptada, va ser adoptada d'un dia per l'altre? No.
Però la gent va evolucionant i
pues
va evolucionant i van sorgint estafes
el mateix
i de tant
amb Bitcoin. En
tant va passant.
Però és que Bitcoin no hi ha cap mena d'estafa amb Bitcoin. Si tu utilitzes la red Bitcoin, no n'hi ha cap mena d'una. O sigui, tu de fet pots trasejar totes les teves transaccions. Tal com
no
dius, a la
hi posaré
blockchain,
ni un cèntim en Bitcoin.
Però és que a mi m'és igual que posis ni un cèntim a la Bitcoin. És que a mi és igual.
Però per què teniu aquesta necessitat de que la gent compri Bitcoin?
Però és que no t'estic dient. T'estic dient necessitat que ho entenguis. Manel, en lloc de criticar-ho sense haver-ho entès. No has utilitzat tu mai Bitcoin? Has utilitzat Bitcoin? Tens un moneder de Bitcoin?
No.
No vols que t'enviï un... Vols
no,
provar-ho?
No, gràcies.
Ah, o sigui, m'estàs criticant una tecnologia que primer de tot...
No, la tecnologia la conec.
No,
i no has parlat de mineria. No has parlat de la mineria.
No, l'has utilitzat. No has utilitzat mai aquesta tecnologia. Estàs criticant una cosa que no entens. És com si diguessis, Suècia no m'agrada, i no has estat mai a Suècia.
Mantinguem un moment el to que hem mantingut durant tot aquest debat, que segueixi sent així.
Que digui una cosa que no utilitzeu. És increïble. És increïble.
Anem acabant ja amb aquesta intervenció final. No sé si, Manel, vols fer algun últim comentari.
Primer de tot, una cosa són les criptomonedes, una altra cosa és Bitcoin. Jo estic d'acord que les criptomonedes són vegades, moltes vegades, una espècie de casino online que estan en empreses offshore de dubtosa reputació. Bitcoin, el que es recomana a la gent que vol utilitzar-ho és que s'aprenguin a fer servir un moneder autocustodiat, on ho tens tu i on ningú et pot prendre els fondos. Vale? Fa falta molta educació per saber utilitzar Bitcoin. I senzillament, o sigui, està clar que per pagaments per internet és mil vegades millor. Aquell llibre que jo vaig comprar l'altre dia, no hi ha possibilitat de que em robin els diners de la targeta. A mi fa poc vaig patir un frau a la meva targeta perquè vaig pagar no sé on i de cop cada setmana m'estaven cobrant 50 euros. Això en Bitcoin no pot passar perquè ningú et pot vendre els fondos del teu moneder. Per tant, és una forma de pagament per internet que és mil vegades més segur que el que diem avui en dia.
Més comentari, un altre Manel, que no ets tu, diu, clar, jo compraré prou plaques solars per competir amb Elon Musk, referint-se a fer mineria de Bitcoin.
És que no és proporcional la mineria. No és proporcional perquè tu, quan tens les teves plaques solars, et juntes a una pool de mineria que es diu, on et juntes possiblement amb la capacitat de hash de mineria d'Elon Musk i la recompensa sí que és proporcional. Si el teu pool de mineria F2 pool o una de les pools que hi ha famoses
sí.
Troba el següent bloc, la recompensa de bloc que dona Bitcoin per haver assegurat aquell bloc es repartirà proporcionalment entre tots els miners.
Ho hem d'anar deixant aquí. Miquel, vols fer algun últim apunt o què?
Bé, que també al final bueno, ja queda clar que les criptomonedes no són... No, ara discutim el Bitcoin. El del Bitcoin jo ho veig que no serveix per a monedes. Perquè
per
a part, les monedes...
Però per tu, ho he utilitzat.
Deixem-lo acabar.
Les monedes també tenen un element que a part de que estigui descentralitzat, que ja dic que això és un principi és positiu, però està descentralitzat, però està centralitzat, perquè totes les grans productors de bitcoins són Estats Units, Xina, Kazakhstan, i Canadà i Rússia. És a dir, no està tan descentralitzat, perquè està centralitzat en aquests països, que són els autèntics miners. I per acabar, les monedes es fan servir és un instrument. I aquest instrument ha d'estar relacionat amb l'activitat econòmica. I la quantitat de diners ha d'anar en consonància amb l'activitat econòmica, perquè si no ens estan carregant l'equació de Fisher. I això d'aquí és un error gravíssim.
Però, com és que, per exemple, El Salvador, des que ha fet un bitcoin moneda de curs legal, el turisme ha augmentat un 30%? De gent americana que va allà, de gent que els agrada bitcoin i van allà i per poder utilitzar bitcoin per pagar l'hotel i a tot arreu.
Ah, pots prendre una cervesa i un cafè pagant amb bitcoin, eh?
A tot.
Stable bitcoins.
No, amb bitcoin directament. A través del Lightning Network que pot processar milers de transaccions al mateix cost energètic que té un email. Llavors, és que senzillament el que falta és educació. I el que dic, el que falta és educació en aquest tema. No negar-ho perquè ja et dic, o sigui, d'aquí 10 anys tots tindreu bitcoins al moneder. Us agradarà o no?
Avui hem escoltat arguments d'una banda i de l'altra. Agraïm moltíssim a en Miquel Joan i en Manel Ruiz que hagin proposat i acceptat participar en aquest espai tan enriquidor i interessant. Moltes gràcies, de veritat.
Merci.
Okay, gràcies
a tots.